Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Outfit Check amb Inés Farrés.
Vinga, va, gairebé 7 minuts que ha passat de la una del migdia. Ja ho sabeu que cada dimarts volem parlar de moda amb la dissenyadora de moda. I...
de moda.
Inés Farrés, què tal?
Molt bé, ho trobarem a faltar, eh? Aquest saludito serà...
aquest saludito, eh?
El dissenyador de moda. I de moda m'ho posaré a la porta, perquè, sí, perquè no se'ns oblidi.
Si us plau.
Doncs penúltima secció sobre moda.
I
avui, com m'he quedat amb l'espineta d'explicar segons quines coses, farem una mica de barreja de temes.
Val.
Explicant una miqueta de curiositats vàries.
M'encanta.
Potser també preguntes que algú s'ha fet algun cop a la vida sobre moda.
M'agrada molt.
Potser no, però bueno, ja ho farem que us ho pregunteu. I així barregem això, cosetes que havien quedat per parlar, que tenia ja la rere guarda.
Val.
I avui surten.
Doncs vinga, va, som-hi.
Per què gira la costura dels pantalons texans pitillo? T'ha passat mai?
Com?
Ara explico. Un pantaló pitillo, bueno, n'has d'haver portat, eh? Perquè passi.
Vale.
T'ha passat que la costura lateral se't gira cap endavant? Mentre camines, mentre... i te'ls has d'anar com un altre cop girant per posar les costures al seu lloc, a la cama?
Ah, sí. Val, ara
sí, diguem, de genoll cap a turmell. Acostuma a ser aquella part.
Ara t'entès.
De genoll cap a turmell...
que se't gira el camal.
Sí,
sí,
de genoll cap a turmell, la costura del lateral, veus de sobte que la tens com davant de la
sí,
cama.
Sí, 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 m'ha passat.
I tota l'estona la mous
sí,
i torna a posar-se en aquell... Per què passa?
Per què passa?
Per què passa? Doncs pues avui us explico.
Si us plau.
Passa, sobretot, haurà passat amb pantalons de, diguem així, marques barates.
Sí.
Low cost, perquè... així una mica per explicar, la tela té una direcció de dalt a baix, la direcció sí, d'una tela, que a no ser que tingui elastar o alguna cosa d'elàstic, no és elàstica.
Clar.
I més en els menys en els texans, que és cotó normalment.
Sí.
Doncs llavors la direcció vertical no hauria de ser elàstica. Què passa? Que qualsevol tela, la direcció diagonal sí que és elàstica. I llavors tenim els dos conceptes. Un pantaló l'hauríem de tallar en vertical. El vertical no té elàstic. Però què passa quan volem abaratir costos? Que intentem ficar quantes més peces millor a un tros de tela per aprofitar que no es retalli cap tros, que no hi hagi sobrants i intentar abaratir perquè a les empreses els hi surti encara més econòmic i guanyin encara més diners. Doncs llavors què passa? Que en un mateix tros de tela comencen a fer una mica de Tetris amb les diferents peces del pantaló i les van girant una miqueta en diagonal perquè hi capiguen totes. Què passa llavors quan agafa la diagonal? Que agafa l'elàstic. Llavors el pantaló, en comptes d'estar tallat recte, es talla en diagonal i per això la cama sempre tendeix com a fer aquesta diagonal la costura perquè intenta tornar a la forma en la que ha estat tallada. I en canvi doncs, tu ho intentes posar tota l'estona recta però no hi ha manera perquè no està ben tallat. Llavors seria com la conseqüència d'intentar abaratir més els costos, intentar ficar més peces d'un pantaló en una tela quan no hi queben i... ho paga el consumidor. Llavors, aquí estaria l'explicació de per què, encara que ho intenteu posar recte, no es posa recte.
Seguirà passant, eh?
Sempre.
No hi ha...
perquè està tallat en diagonal, llavors la tela, la cabra tira al monte, la tela tira a la diagonal i s'intentarà tota l'estona posar en diagonal.
M'ha agradat això. La cabra tira al monte i la tela en diagonal.
I la tela talla en diagonal, agafarà diagonal, agafarà elàstic i passa el que passa. Llavors, recomanació, compreu pantalons de bona marca i en teoria això no passarà, perquè serà un bon cotó i tal. I almenys, si passa, teniu un reclamar i no el senyor Amancio. Una altra cosa. Per què es tanquen diferent les camises i la roba en general d'homes i dones?
Què vol dir que es tanquen diferent?
Ara bé, que potser molts no us heu adonat, però una camisa d'home i una camisa de dona es tanquen de diferent manera. La de dona es munta la part dreta sobre l'esquerra
sí,
i la d'home es munta esquerra sobre dreta.
Ah, sí?
Com et tancaries una camisa?
Si no va fer la dreta sobre l'esquerra, jo.
Doncs no sé que portis camises
no,
de dona,
no, no,
difícil.
No. Normalment no.
Doncs és una cosa que no s'acostuma a tenir en compte, no s'acostuma a fixar-se, però us animo que us hi fixeu perquè normalment es continua tenint. És una cosa que encara que hi hagi marques que volen unificar moda femenina i masculina, està així present a gairebé totes les peces de roba. A no ser que acostuma a passar més amb dones, que a vegades hi ha peces com de caire més masculí, per exemple els texans, o camises més masculines, que sí que tenim... Jo tinc a l'armari dos creuaments diferents. Vale. Però normalment els homes tindreu totes la mateixa. Llavors, per què és això? Per què és tallant diferent i... O sigui,
Perquè es corda diferent,
exacte. Doncs hi ha diverses teories. No és una cosa, o sigui, és una cosa que ha arribat fins als nostres dies així, però no hi ha una explicació concreta de per què, sinó que hi ha fins a quatre teories. Epa. I jo te les explico per culturitzar aquí una miqueta de què poden venir.
Pot ser... És que ara el tècnic m'estava preguntant... en els pantalons passa el mateix?
Sí, però si les dones porten texans, normalment són creuat d'home, perquè el texà és com una peça més masculina.
Val.
Tot i que ja comença a haver texans amb tancament de dona.
Que també va a la inversa que l'home, eh?
Sí.
Val.
Sí, normalment, si us hi fixeu ara una botiga, home és esquerra sobre dreta, dona dreta sobre esquerra. Llavors, per què podria ser? Us dono quatre explicacions que podrien ser.
La primera.
La primera, que jo és la que més havia escoltat i és la que m'havien explicat a mi, per exemple, a la universitat. I és que els estaments així privilegiats, els homes s'acostumaven a vestir sols o una miqueta de forma més autònoma, però les dones les vestien les seves donzelles. Llavors, si és una persona que t'està vestint, es considera que seria més fàcil muntar dreta sobre esquerra perquè la persona que et mira es pugui cordar bé. Llavors, per això, les dones seria diferent als homes. Val. I, en canvi, els homes estaria fet més perquè es cordessin ells. Clar, jo és una cosa que pensava perquè dic ara... No sé si ja tots ens hem acostumat, però a mi el meu no m'és difícil. Si el de dona estaria pensat perquè te'l cordessin, jo ja pues, vaig fent. Llavors, bueno, no sé si ja com és el que hi ha, és el que ens hem acostumat. Però, bueno, una altra opció, una altra versió, tindríem que a l'edat mitjana els homes, els cavallers, havien d'estar sempre en guàrdia, empunyant la seva espasa. Llavors, com l'espasa suposava que l'agafaven amb la mà dreta, havia de ser un tancament perquè la mà esquerra la pogués cordar. Llavors, això explicaria també per què els homes és diferent a les dones.
Explicació més bèl·lica, eh?
Ja, aquí, ja per tots els gustos. Cadascú que agafi després la que vulgui i la faci estendre. De la mateixa forma dels homes, doncs tindríem que les dones, per poder agafar els seus nadons i poder estar alimentant-les, clar, t'has de descordar la camisa amb la mà que et queda lliure per exemple, donar el pit. Llavors, seria la més fàcil de tenir lliure la dreta per obrir els botons. O una altra explicació. I si no, una altra, que aquesta no l'havia sentit mai, però m'ha semblat bastant curiosa, és que quan les dones muntaven a cavall antigament, ho feien amb les dues cames cap a la banda esquerra.
Sí.
Llavors, què passa? Que si la camisa fos com la dels homes, esquerra sobre dreta, i tu estàs girada cap a l'esquerra, deixaries com obert.
Ah, val.
De l'altra manera, si la dreta tanca cap a l'esquerra, és com que es tanca cap on tu estàs girada i no quedava res a la vista.
Escolta'm, doncs totes tenen la seva cosa, eh?
Jo qualsevol de les quatre te la comprava,
Pot ser una barreja de les quatre, tranquil·lament,
sí,
eh?
O que al final també una mateixa explicació X ha tingut diversos usos i ha anat bé per tot. O sigui que aquí tindríem les quatre opcions, però que sempre, us hi fixeu, que és diferent d'home que de dona. De fet, així vaig descobrir que un jersei era d'home a dona, perquè vaig veure, dic, ui, està acordat al revés, i vaig veure, llavors, Zaraman, i vaig dir, ai, va, crec que ens hem equivocat. Però, bueno, com ja la roba gairebé és unisex en molts àmbits, doncs pues, això ja comença a passar a segon pla.
Zaraman, que des de que ho van posar en català, això ens ha passat a molts que som curs de gambals, eh?
Això te la va dir...
M'anaves a dir curt de gambals.
No, aquesta expressió, però he interpretat... De fet, no sé l'expressió, però l'he interpretat per... Explicació.
No, ho tens al cap, no?
Puc veure per on vas?
Vaig entrar...
Però no hi vas trobar roba, oi?
No, exacte.
A Zara Home. No hi havia... Vas veure que només espelmes i llençols, no?
I dic, i aquí on compro jo els meus pantalons?
Sí, el que passa és que és una broma que si surts d'aquí ja no té cap gràcia.
No, és que no és una broma, és que em va passar de veritat.
Vas pensar, què català s'ha tornat la Mancio, no? Què català ens...
Vaig pensar, mira, serà home, tu, i vaig entrar...
I no. Curt de gambals, hem dit? Curt de gambals.
Seria això. No sóc l'únic que li va passar, eh?
No, és que ho he escoltat.
Conec de bastant més. Sí. Escolta, més curiositats, va.
Per exemple, per què cal rentar una peça de roba quan l'acabes de comprar abans de portar-la?
Ai, no en tinc ni idea.
Cosa que no fa gairebé ningú, he de dir.
Jo ho faig, eh?
Jo no.
Val.
Ho he de dir, o sigui, ho vinc a explicar una cosa que jo no faig.
I ara em deia, perquè potser s'ha d'aprovar el quadre.
Bueno, sí, serien com dues versions, la part higiènica
sí.
i la part una mica d'evitar reaccions a productes químics. Mm. Per una banda, òbviament, està la part higiènica, que és que tu estàs comprant una peça que porta allà a la botiga a saber quan, no saps qui se l'ha provat, en quines condicions se l'ha provat. De fet, és que si comences a pensar una mica, lo raro és no rentar-la.
Ja.
Però bueno, no recordeu que jo he dit això, eh? Però clar, realment no saps d'on ha passat la botiga. I després la part com una mica més d'evitar cosa química és, perquè com molts cops hem parlat, aquestes robes acostumen a venir de països una miqueta llunyans mm-hmm. i de processos tèxtils una miqueta delicats en el sentit de malament fets. Normalment les robes, per estalviar també processos i de més, passen per químics, ja sigui el tintat de les teles, ja sigui els acabats dels pantalons, de les camises, els aprestats, diguem uh-huh. una mica, que passen per molts productes químics per donar-los el resultat que queda després. I clar, tot això després t'ho poses directament a la pell, si no ho rentes. Llavors et pots estar posant químics, per exemple, un dels tints més contaminants seria el dels texans. Clar, t'ho estàs posant a la pell directament, sense comptar com s'ha transportat aquesta peça de roba, que pot ser en un vaixell, tirat al terra, en una bossa o amb rates.
Clar.
Aquí cadascú que imagini el que vulgui. Però que sí que és veritat que, igual que la roba dels nadons, per exemple, abans de que neixin, es renta tota i es té preparadeta, doncs amb la roba que es compra s'hauria de fer una miqueta d'higiene, i sobretot per això, per evitar coses de la pell, per evitar reaccions químiques i al·lèrgies que, sense saber que existeixen, puguin estar presents.
A mi m'agrada molt rentar els texans, perquè quan me'ls torno a posar després de rentar, van com un guant.
A mi al revés, em van una mica petits. S'han de donar com de sí una miqueta.
Miqueta petits, inclús.
A mi fa com
Exacte.
Ràbia el primer dia que me'ls poso després de rentar.
Sí?
Que és en plan, ostres, això està dur.
Això està...
Llavors has d'estar allà un moment donant-los i ja el segon dia ja va com,
aquest
com un guant.
Aquest moment m'agrada.
Ai, a mi en canvi no. A mi fa una miqueta de ràbia. Una miqueta de ràbia.
Més cosetes, va.
Més coses. Per exemple, com saber si un foulard de seda és autèntic?
Bona pregunta.
A veure, aquests que potser aneu de viatges a la Índia, països on sovint es venen foulards de seda, hipotèticament, als turistes,
sí.
doncs com saber si són seda 100% o ens l'estan colant una miqueta i han barrejat amb polièster, acrílic i companyia. Doncs aquesta jo no l'he experimentat 100%, però és paraula de la meva professora de teixits de la universitat, així que ens en refiarem de la Dolors, i ella sempre explicava que un foulard 100% seda autèntic ha de passar per un anell.
Uh-huh.
Si s'ha de poder comprimir i passar-se per un anell i que hi càpiga.
Els altres no?
Clar, a la que ja tingui una miqueta, els fils d'acrílic o de polièster són plàstic.
Clar.
Llavors ja no es moldegen tant, ja no té aquesta com finor. I ella sempre deia que quan anava a aquests viatges treia el seu anell i deia, dona'm el foulard. I llavors el senyor, bueno, potser espera que fem una rebaixa... Que... Després estava l'altra versió, que és ella, que entén, no, això no ho feu vosaltres, perquè mm-hmm. ja és perquè entenia, tu quan cremes una tela,
sí.
només per veure com crema, això ens ho van ensenyar a la uni, saps de quin material està fet.
Bona.
Per exemple, si fa boleta de plàstic, és que té plàstic.
Clar, clar.
Si es crema i fa olor com a cabell,
sí.
és que és seda, perquè la seda, clar, el ser natural fa mm-hmm. pudor, diguem. I, de fet, era a la universitat, tots cremant teixits, que allò feia una pudor
clar,
infame, llavors sempre, també, quan va...
Dediqueu això, cremar seda a la universitat.
Sí. Crema seda, crema cotó, crema polièster, allà fèiem un batiburrillo de... Llavors, clar, ella, per exemple, quan anava als viatges sempre ens explicava que deia, bueno, si aquest teixit... Ho feia amb els teixits, no amb, amb els foulards. Si uh-huh. això és seda, no t'importarà que ho cremi una mica i ho comprovi? Llavors, clar, els entraven les sudors fredes i ja deia, bueno, t'ho deixem més econòmic i porta tu i deixa'ns.
Sí, sí, és així, és així.
Més coses.
Va.
Per no oblidar-nos del cinema. Per què la jaqueta Rebeca es diu així? Ho sabies?
Sí, però no t'ho vull espatllar.
Ai! Bueno, està bé que ho sapiguessis. No tothom
sabia.
Ho sap, això, eh? Que té un origen de cinema, com el que ens agrada a nosaltres.
Sí, sí, sí. Sí.
Per pensin, la pel·lícula... Per la pel·lícula d'Alfred Hitchcock.
Rebeca.
Per la pel·lícula Rebeca.
Sí, sí,
doncs
sí,
així
sí.
està com a tal catalogat fins i tot a la RAE. Posa que l'origen és cinematogràfic, que és per un personatge, i és el personatge de... Bueno, no, és que aquí té com una mica el seu què. I és que a la pel·lícula de Rebeca, la protagonista és l'actriu Joan Fontaine,
sí.
que no se sap com es diu a la pel·lícula, sinó que és la segona dona d'un aristòcrata anglès que va perdre la primera, anomenada Rebeca,
sí.
que va desaparèixer, es va ser donada per morta. I llavors, aquesta actriu, la Joan Fontaine, és la que llueix aquesta jaqueteta, no?, de punt fi, cordada sí. per davant i sense coll. Perquè
la,
posem
la,
nom...
la rebaqueta la que diu la gent gran.
La de posa't la rebaqueta que refresca.
Ah, aquest.
Doncs és la jaqueta que fa servir aquesta dona a la pel·lícula. Llavors, què passa? Que a partir d'allà molta gent la va començar com a fer servir, es va popularitzar amb el nom de Rebeca, però però la curiositat és que qui la porta a la pel·lícula no és la Rebeca.
No, no, clar. És una...
Llavors és curiós perquè s'ha popularitzat amb un nom d'una persona que no sabem ni quina cara té.
Ni qui és, exacte.
Però ja s'ha quedat així i de fet, és curiós això, que sigui un nom cinematogràfic i d'una pel·lícula. O sigui que perquè ja us podeu donar el tanto de culturilles de... Posa't la Rebeca perquè... La Rebequeta.
Anem cap a l'última?
Anem cap a l'última. Per què l'escot sense tirants s'anomena paraula d'honor? Aquesta també la saps?
No, aquesta no.
Bueno, aquesta es podria treure una miqueta de lògica, però us explicaré una miqueta la història. I és que quan es va començar a posar més de moda l'alta costura amb el seu auge, diguem, al segle XX, va començar a sorgir aquest tall de vestit, que era sense tirants. Uh-huh. Però què passa? Que agradava molt, però l'escot s'anava cap endavant. I era molt incòmode de posar, es queia tota l'estona. Si ja avui en dia tampoc és un escot que sigui massa còmode, però en aquella època era encara menys còmode. Llavors va arribar un modista, del que no ha transcendit el nom, la identitat ni res, però que va crear un sistema una miqueta semblant com a la cotilla, que s'agafava com molt més al cos, recollia uh-huh. millor el pit, i llavors què passa? Que es tancava com amb uns ganxos que feia que no queia. Llavors es quedava ben posat. Què passa? Que les clientes tampoc se'n refiaven perquè dius, m'he posat aquest vestit i es cau perquè el teu no caurà. I l'home, davant d'aquest escepticisme, va afirmar, he creat un sistema que et dono la meva paraula d'honor que no se't caurà. I allà es va quedar.
Boníssima, aquesta.
La seva paraula d'honor realment va ser d'honor. No sabem si va caure o no, però ja es va popularitzar amb aquest nom. I llavors, però sí que és veritat que és un nom dit aquí nacionalment. Fora no s'entén, llavors potser aquest modisto era espanyol.
A fora no és paraula d'honor?
No. No, no. T'ho dic per experiència perquè em va passar fa poc amb una clienta estrangera que l'intentava... intentant traduir paraula d'honor i es va quedar amb una careta que vaig pensar, crec que aquesta expressió no és internacional. I llavors simplement li vaig dir sense tirants i ho va pillar bé. Sí que el paraula d'honor deu ser gaire nacional. Deu ser fita nacional i ja es va quedar aquí i aquí s'ha quedat.
Com es diu, però fora, ho sabem o no?
Jo li vaig explicar sense tirants i sense tirants m'ho va pillar.
I ja està, eh?
Sí, amb un paper i un boli és com millor s'explica la gent. I així ens vam entendre.
I punt.
Perquè el de paraula d'honor, la seva cara ja deia que ella no coneixia aquesta paraula.
Escolta, venies abans, parlava de rentar els texans, etcètera. La roba, millor rentar-la al revés?
Jo crec que això només si és delicada.
Un debat d'aquells...
Pues per mi no era ni un debat, no ho havia sentit mai.
Els texans, no?
Jo no ho havia sentit mai, això.
No, eh?
Sí que sé el tema de cremalleres tancades i botons tancats per no estripar l'altra roba. Clar, si la cremallera es queda oberta es poden enganxar les dents de la cremallera amb una altra peça de roba, més delicada. Llavors, així és que ho sabia.
No havia tingut mai en compte això.
De tancar cremalleres i botons, buidar butxaques...
Home, això sí, perquè si no...
Però el de donar-los la volta, no...
No, eh?
No ho sé.
No té un per què.
No ho sé. Potser arribo a casa meva i...
Això hi ha gent per tot, eh?
Ja, bueno, és que clar, t'hauries d'aquestes... Tot... I aquí...
Jo estic sent si et faig al revés. Per què? No tinc ni idea.
Potser perquè ho has vist així sempre i ho fas?
Sí.
Com dèiem, si és que a vegades és les coses que has fet per tradició i no saps ni per què.
Segurament.
Però no hi ha una explicació científica, almenys que no jo conegui. O sigui, potser sí que n'hi ha, però...
Ferrer, t'anava a dir bones vacances, però no encara.
Queda una i ens acomiadarem com cal. De moment ara deixo el tema de la setmana que ve...
No el dius?
En l'aire, no.
Oh!
No!
Se'ns ha revelat avui la Ferrer.
Us ho guardo, perquè em trobo a faltar durant una setmana. I ja dimarts que ve rematem.
Que bé, que bé. Inés Ferrer, com sempre, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins la propera.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe la missa diària a Ràdio Estel.
Tenir la idea i saber que és bona. plantejar cada detall per aconseguir-ho tot. A Occident, estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de negocis perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Albert Feixas, bon dia.
Bon dia, Joan.
I si no m'equivoco, avui ens portes tota una experiència musical que podrem gaudir el proper 24 de juliol al Palau de la Música, eh?
És així, el dimecres 24 de juliol, al Palau de la Música, dins del cicle estiu al Palau, acollirà el concert de l'Orquestra del Miracle. El dimecres 24 de juliol, a les 8 del vespre, dins del cicle estiu al Palau, podreu gaudir d'un concert especial, l'Orquestra del Miracle i De la Rúbia. Una selecció de cantates, motets, concerts i àries barroques de Händel, Telemann, Francesc Valls i Antoni Llitera, sota la batuta de l'organista Juan de la Rúbia i amb la participació de la soprano Alexandra Novakovsky. En trobareu tota la informació al Palau de... En trobareu tota la informació a palaumusica.cat, on també hi podreu comprar les entrades. Recordeu, tenim una cita al Palau de la Música amb l'Orquestra del Miracle, dirigida per Juan de la Rúbia, el dimecres 24 de juliol a les 8 del vespre. Un imprescindible musical d'aquest estiu.
Jo de vosaltres no m'ho perdria. Gràcies, Albert.
La caravana.
Minut i mig, ja arribarem a dos quarts de dues del migdia, la girocleta.
Mira, avui el que portem sobre la taula és una cosa que ens agrada a tots, que són els concerts, no? Segur que hem anat a molts i molts i molts concerts, però estic seguríssima que no heu anat mai a un concert com el que ara us explicaré. De nom, com a concepte, es diu el concert de la son. I no enganya, el nom. Bàsicament, us heu d'imaginar, per contextualitzar-ho tot plegat, ens situem a la nit del dijous al divendres de la setmana passada. I ara us heu d'imaginar una quarantena de persones de totes les edats, amb un coixí en un braç, una màrfega a l'altre braç, i anar desfilant cap a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona per entrar en una sala amb llum tènua, prou a les enfosques. Llavors, un cop allà dins, s'havien de disposar com ells volguessin al terra, estirar-se i dormir, però no dormir de qualsevol manera. Dormir mentre sonava música en directe tota l'estona. És a dir, des de les 10 de la nit aproximadament fins a les 6 del matí hi va haver-hi música en directe de diferents estils. Jo, pel que sé, sonava música electrònica i també música, podríem dir, més clàssica. I les participants d'aquest projecte doncs havien d'intentar dormir. Això no s'ho han ni pas inventat. Vull dir que no eren quatre il·luminats que deien «Mira, sabeu què? Farem un concert de la son». No, sinó que realment són un grup d'investigadors a nivell europeu, és una investigació europea, que el que volen, tenen un objectiu bastant clar, que és sensibilitzar a tots els ciutadans i ciutadanes sobre la importància de la son. Ja sabem que hem de dormir. També del potencial de la música per ajudar-nos a dormir millor. Jo no ho sabia, no sé vosaltres, jo almenys no em poso mai música per adormir-me. Potser hi ha qui sí. I també, i aquesta crec que és molt important destacar-la, oferir la possibilitat a totes aquestes persones que pateixen insomni, que en són unes quantes, doncs a tenir una alternativa més enllà dels fàrmacs, que ja sabem la típica història de tenim una tieta, un avi, el qui sigui, no? De, ai, mira, no podia dormir, m'han receptat aquesta pastilla, que sol ser un tranquimaxin o alguna d'aquestes que et deixa ben adormit, i ara, no amb una, no, dos n'he de prendre. D'aquestes històries n'hem escoltat moltes, sí, tothom coneix algú.
Ja ho crec.
Llavors, com deia, tot plegat forma part d'un projecte de recerca europeu que es diu Lullaby, i un projecte en el qual participa la Universitat Pompeu Fabra, per això aquí a Barcelona, aquest concert pioner que no s'havia fet mai aquí, doncs es va fer aquesta universitat. I a aquesta hora, a la Girocleta, el que podem fer és saludar en Sergi Jordà, que és moltes coses, vull dir, és un expert, però així per saludar-lo amb el càrrec que li pertoca, ell és professor en el Departament d'Enginyeria de la Universitat Pompeu Fabra, també és investigador en el grup de tecnologia musical del mateix departament i un dels coordinadors del projecte europeu Lullabyte. Sergi, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
A veure, comencem per la pregunta que ens hem fet tots aquest matí. Vostè hi era en aquest concert de la Son?
Doncs sí, jo hi era, estava organitzant-ho, però com tothom, a les 10 em vaig estirar i em vaig posar a passar la nit.
Ah, o sigui, va dormir. Vostè va poder dormir. Organitzava, però dormia.
Sí, vull dir, la veritat és que quasi tots els organitzadors ens vam posar a dormir i fins les 6:30 no vam despertar-nos per preparar un esmorzar.
Uau.
Hi havia gent, vull dir, una persona de seguretat perquè no passés cap problema, però la majoria, vull dir, tothom, tots ens vam quedar a dormir, sí.
No, ens hem quedat tranquils, sabent que hi havia algú de seguretat, almenys controlant, dic, home, si ara aquí tots dormiu, qui controla aquest experiment? Com ho fem, això? En fi, Sergi, també li anava a preguntar, és possible dormir tota la nit sense despertar-se amb música, inclús amb música electrònica, que normalment no va com gaire de la mà, música electrònica i descans?
A veure, són diverses preguntes.
Sí, sí, comenci per la que vulgui.
És possible dormir tota la nit? Sí. És possible, jo no crec, però, que tothom dormís tota la nit seguida. Però, vull dir, molta gent, perquè vam fer preguntes i un formulari a posteriori, molta gent estava molt satisfeta de l'experiència, tot i que no va dormir tota la nit. Respecte a la música electrònica, clar, sovint pensem en un club o tecno, però la música electrònica té moltes vessants. La música es va sentir era una combinació de música electrònica i música tocada amb instruments acústics i que incluïa sons de la, vull dir, com paisatges sonors, és a dir, no pensem que era un tecno o bacalao que estava sonant tota durant les 10 hores.
Sí, no era la música que escoltaven les persones que van anar a fer la ruta del bacalao, no?
Era una cosa
no
era Chimo Bayo. Exacte. No era Chimo Bayo.
Exacte.
I a banda de la música electrònica, quin altre tipus de música es van poder escoltar en el concert de la Son?
No, vull dir, era una música que cal dir que era en directe, és a dir, els músics van estar tocant des de les 10 del vespre fins a les 7 del matí. Hi havia electrònica, electrònica en viu, vol dir que no eren sons enregistrats, vull dir, sí, combinava sons enregistrats, però no era tot, no era una cinta pregravada, amb combinava això amb contrabaix, piano i una flauta.
Amb quatre instruments, un quartet, no?, que tocava en directe.
Exacte. Exacte. D'aquest quartet hi havia un membre, normalment s'anava... És a dir, sempre tocaven tres a l'hora, perquè, clar, tocar 10 hores també és un...
Clar, jo anava a dir que vosaltres dormíeu, senzill, però si no? Els músics havien d'estar 10 hores tocant en directe sense parar, pobres.
Clar, llavors es anaven organitzant, però els músics també després ens ho explicaven, ho van viure com una experiència única. És a dir, evidentment, l'experiència va ser diferent per als oients o per als... No li diria oients, perquè oients implica una certa consciència, però per als assistents va ser una experiència única, ens diuen, i jo, per mi també ho va ser, però per als músics també, perquè no havien participat mai en una experiència d'aquest tipus.
I, Sergi, qui podia participar en aquest concert? Hi havia algun requisit per participar-hi?
No hi havia cap requisit. De fet, no calia, era una entrada gratuïta, però sí que vam fer una crida online i hi havia molt poques places, perquè l'espai... és a dir, és una sala gran on habitualment fem concerts, però, clar, en aquest cas, una persona estirada ocupa més espai que una persona dreta o asseguda. I aleshores teníem 40 places i les vam assignar per ordre de sol·licitud, és a dir, vam posar un formulari online i es van omplir amb hores.
Uau.
I després vam demanar confirmació perquè, clar, si algú no podia venir, van fer una llista d'espera. Però hi van haver-hi 40 persones, hi havia alguns matalassos inflables...
I coixins, no? I... També hi vaig veure que, la gent portava coixins.
Sí, perquè la gent es portava doncs, les seves cosetes, no? No sé qui va portar un osset de peluig, els coixins... sembla que els coixins és una cosa molt personal.
Sí.
Ens agrada dormir amb el nostre coixí. I els assistents es van anar col·locant... cal dir que el so era realment molt espectacular en el sentit que era una sala amb 16 altaveus col·locats en cercle, era un so espaial, i escoltar això... Jo ho recordo, és a dir, escoltar això des del principi estirat i a les fosques. Bueno, no era a les fosques, perquè era una penumbra, per evitar
pels
problemes
músics,
o per si algú
no,
es volia
també
aixecar i anar al lavabo, no?
I pels músics que poguessin
que els músics
veure...
Veiessin.
Sí, clar.
Exacte. Però... realment una experiència molt especial.
Sergi, més enllà de les conclusions que segurament ara treureu, no?, de l'estudi que heu fet, etc. A mi m'agrada molt els detalls, perquè em sembla una iniciativa curiosíssima e interessant, com a amant del bon dormir i que de vegades li costa també. I de la música, sóc amant de tot. De l'electrònica no tant, però sí és una cosa suau.
Que no és l'electrònica del bacalao.
Ja ho sé, ja ho sé, no és Chimo Bayo. Llavors, la gent, l'outfit, o sigui, la roba que va portar, molt pijama de quadros o allò que... Com es va presentar la gent? O xandall, molt xandall, imagino jo.
No, bueno, a mi em va sorprendre que sí que hi havia gent que anava mig en pijama. Jo pensava que, vull dir, com que el juliol, sí, diguéssim, amb una samarreta i uns pantalons lleugers ja aniria tothom preparat. Però sí que hi va haver gent que es va canviar per dormir.
Fantàstic.
I doncs hi havia gent que es portava un petit llençol, que cal dir que en algun moment potser era fins i tot convenient, perquè, clar, teníem... Sí. El compromís de trobar un equilibri entre que no fes fred, però que no fes tampoc una calor asfixiant, i que l'aire condicionat no fes massa soroll, perquè estàvem emetent música. Mm-hmm. I la temperatura, jo penso que va ser molt, molt agradable.
Fantàstic. Doncs enhorabona per això, perquè sempre és molt complicat quan hi ha molta gent trobar el punt de l'aire condicionat.
No, més que res, Sergi, no convidis aquest home que t'acaba de preguntar si feu un altre concert, ara m'ho diràs, no el convidis perquè li encanta estar en un iceberg.
En un iglú. Jo
llavors seria complicat.
Viuria dins d'un iglú la meva vida. I ja, i la segona pregunta molt ràpida, has dit que quan va acabar el concert, cap a les 6 del matí, va haver un esmorzar, això és així?
Bueno, un petit esmorzar. Va acabar més aviat cap a les 7.
M'interessa.
La música va anar una mica en crescendo, se sentien sons de campanes, ocellets, i poc a poc, qui més no, vull dir, poc, ens vam anar despertant. Hi havia uns croissants i uns cafès.
Home, perfecte. El cafè, el de bon matí...
Perfecte. El croissant, ho veig molt bé.
I tant. De xocolata o normal?
Judit.
Dels dos. Ah, normals i de xocolata.
Mira que bé. No, jo simplement... Hola, Sergi, jo volia preguntar-te, ja t'has avançat una mica, Olma, si fareu algun altre concert d'aquests, algun altre experiment, perquè
hi volem anar.
Doncs probablement sí, però em temo que ja no serà a Barcelona.
Ah.
Perquè aquest concert forma part, de, com heu dit al principi, d'una xarxa europea que vam començar fa un any, que inclou a 10 universitats, i aquest concert només és un event dins de totes les activitats i tota la recerca que estem fent. Aquest cop teníem una setmana de conferències i com de workshops a Barcelona, on tots els membres del consorci ens vam trobar durant una setmana, i el concert era una mica la clausura d'aquesta setmana. Estic segur que farem algun altre, però segur també que ja no serà a Barcelona.
Mai diguis mai. Jo diria que mai diguis mai, Sergi. Sempre a Barcelona hi ha molt bon públic, segur que es van portar molt bé. Ja que et tinc aquí, que ets com un expert també de la Sony i l'estàs estudiant, jo sé que ara la meva àvia ens està escoltant. Llavors,
Només volia dir-te, per ja anar acabant, si creus que estem sobremedicats per tal de combatre l'insomni i què hi podíem fer, perquè potser hi ha persones que fa anys que es prenen pastilles i ara ja no hi ha gaire res a fer, però potser hi ha d'altres que estan començant i més val una alerta d'avisar, de dir, ei, atenció, abans de medicar-vos hi ha alternatives, perquè després sí que pot ser un problema, Sergi.
Doncs bé, com dius, a veure, les pastilles, evidentment, a part de que provoquen tolerància i que deixen de fer efecte i que potser n'has de prendre més, tenen altres contrapartides que potser la gent no és conscient, i és que dormir no és només en quantitat, en nombre d'hores, és també en qualitat. És a dir, pots estar dormint 8 hores i haver dormit molt malament, de manera que et despertes cansat. I la majoria de fàrmacs sí que ens produeixen, ens adormen, però no sempre amb la qualitat desitjada. Aleshores, són moltes les coses que estem estudiant dins d'aquest projecte relacionades amb la son tant i la música. Estem estudiant com utilitzar o de quina manera la música pot ajudar a adormir-nos més ràpid, però també a dormir millor, i ho estem fent com que hi ha 10 centres d'investigació amb especialitats ben diferents. Hi ha psicòlegs, hi ha neurocientífics, hi ha musicòlegs, hi ha informàtics, i estem, és a dir, combinant el coneixement i abordant el problema des de múltiples perspectives.
Doncs que bé, Sergi Jordà, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui a la caravana. Ha estat un plaer i seguirem pendents dels propers concerts. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món.
Ràdio Estel també és podcast. I també és cançó italiana. Momenti della canzone italiana és el podcast de Ràdio Estel on només hi trobaràs això, música italiana, des dels anys 50 fins a l'actualitat, per conèixer Itàlia des de la seva música, les seves lletres i els seus intèrprets. Momenti della canzone italiana, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify. Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Em vaig jubilar als 60, vaig aprendre a anar amb bici, faig la gimnàsia, torno a agafar la bici i cap a casa. Si mentre dino, pues veig la ruleta de la fortuna. Amunt, 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 preparades. En allà hi ha un silenci tremendo i a vegades les renyo, eh? Pam, 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 ara això, ara jo, ara jo.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Bona vesprada, amb Rafa Sanahuja.
15 minuts i arribarem a les 2 del migdia i rematarem aquesta caravana d'aquest dimarts. Escolteu una cosa, Judit Vallès, Olma Giró. No us heu assabentat avui de la pregunta que a Bravo i era molt guai, eh?
És veritat. Ai, quina.
L'has de tornar a fer.
S'ha agafat i tenim respostes. Tira'm una mica. Molt bé, José, quins reflexos. Doncs avui és el dia de la independència d'Argentina.
Ah, mira.
Independència d'Argentina. Exacte. Correctivo. Sabina pràcticament és argentí. És entre de Vallecas, argentí, de Linares, una cosa tal. Llavors, el que preguntava jo als oients, i hem tingut algunes respostes, ara us les diré, és què us agrada més d'Argentina? Teniu...
Ui,
Què? Tu tens pinta,
a
eh?
A mi les empanades.
I tant.
Tu empanades?
M'encanten.
No, no vols una cosa més original, eh? Tu vols les empanades. Que
si m'agrada...
Si t'agrada, t'agrada.
Si t'agrada.
Alguna en especial? Carne mechada?
Oh, mira, bon. No, de ceba caramelitzada i formatge de cabra.
Ai, boníssim.
Amb orenga, no? Amb orenga.
Sí, que bo, que bo.
Tu
a
què,
mi també, el menjar m'encanta. De fet, com es diu aquestes...
El asado, el asado.
El asado argentí.
Home, bo, bo,
bo. I com es diuen aquestes... sí, petxugues de pollastre rebossades que tenen, que són pròpies d'Argentina, que posen...
El pollo Kentucky.
No.
Ja, que de fet van fer una entrevista sobre això. Com has dit,
Sí, com pollastre rebossat, però molt, molt gran, i a sobre hi posen, doncs, ingredients com si fos una pizza, però amb massa de pollastre rebossat.
Jo dic Vallès.
No, ella vol
de
dir...
De quina Argentina estem parlant?
Això és la milanesa.
La milanesa
no? És argentina?
Sí, tant.
Jo crec que no, però bé, no sé.
No serà de Milà. Lògicament.
També. Potser he tingut una petita confusió. No, però jo diria que és argentina,
Buenos Airesa. La Buenos Airesa, no? Podria ser.
I el tango.
El tango.
Home. Una el sabeu ballar, el tango?
Jo he suggerit també més... Jo, que he de saber ballar
el tango. No, ja no anava per tu. Anava més encarada la Judit, aquesta pregunta.
Judit, que tampoc sap.
Sí, Judit, tant, que sé ballar el
un tango.
Sí.
No m'ho crec. Em mira amb una cara com dir...
Home, vosaltres no vau fer classes de ball clàssic a l'escola? Sí, a l'institut. Tu no em feies, Judit?
Sí, i tant. Jo feia sardanes a l'institut, també.
No, sardanes i tangos, i vals...
Entre la sardana i el tango... Hi ha prou distància,
moment,
eh?
He trobat lo de la milanesa. Òbviament, sí, clar, ve de Milà, però va tenir una explosió argentina per tota... que sí, va tenir una explosió argentina per tota la migració, doncs, italiana que va anar allà.
Va explotar
allà.
Argentina una milanesa, imagina com
que
va deixar-ho
tot. I llavors ara és com pròpia d'allà, també, d'Argentina.
Doncs després d'aquesta perífrasi que ha fet Judit Vallès per no quedar malament davant de l'audiència...
Digue-ho.
No ha servit de res, però ella ho ha intentat, això sempre està molt
Tinc
bé.
Tinc una història aquí, Història de l'explosió en Argentina de la milanesa.
Doncs demà, a la cara bé...
Però com és que es va explotar tant Argentina, la milanesa?
Mira, perquè sí, perquè és un menjar molt
demà, a la cara bé,
escolteu una cosa, hem tingut respostes dels oients. Montserrat Dirares diu que li agrada el mate. També li agrada el mate.
Home, clar, el mate. Bona, Montserrat, estic amb tu.
Tu, si vols detectar argentins, van amb el potet de mate per la vida.
A tot arreu, eh? O sigui, sí. A totes hores.
Després també, una altra que diu el mate, el asado, su manera de hablar... Aquí tenim...
No, debat. Jo t'he de dir que mig lloret amb un argentí o argentina m'apassiona.
Esgotador.
Però ja no.
Esgotador, eh? Una mica esgotador.
Com els de Sevilla, una mica.
Jo soc molt fan de l'accent argentí.
De l'accent argentí,
sí, molt fan.
Jo és que no he tingut sort de conèixer persones argentines que siguin del meu agrat.
Ni
llavors,
jo tampoc.
Clar.
Prou imbècils.
És com que relaciono l'accent argentí en si, persones imbècils.
T'ha de posar molt en argentí la vida i ja
I
està.
I després una altra resposta que no ens indica el nom, però ens ha arribat d'un oient, el psicoanàlisi. Els agrada el psicoanàlisi.
Ah, molt bé.
És una cosa molt, molt argentina, no?
Sí.
El psicoanàlisi. També
segurament.
Jo us recomano, no us diré res del futbol, perquè a Argentina ja sabeu que és gairebé una religió, però us recomano l'Elutier, que és molt argentí.
Analitzem la frase.
Molt apassionats, els argentins som. A veure, estem tirant molts tòpics,
són els italians,
molt patriòtics.
Són els italians.
Són superpatriòtics. Estan molt orgullosos del seu país.
Sí.
Pot dir-ho tothom.
Els argentins som molt argentins.
Mucho de Messi, mucho de Messi.
Molt argentins. I ara sí, després d'explicar-vos el que havia preguntat a la Sistella Capravo i aquestes respostes dels oients i les vostres participacions, una miqueta de bona vesprada va, José. Bona vesprada, bona cotxera. Aquí.
Vinga, digue-ho.
Tu estàs esperant tot el dia aquesta sintonia, no?
I tant, m'encanta. És que és sentir-la i no
està movent,
i se'm mouen les espatlles.
És la dels negres i l'ataúd, no? Ho sabies, no?
Ai, clar, és veritat.
És aquesta?
Sí.
Uau.
Com es deia? Tenia un nom molt...
Sí, té un nom curiós, que ara no em surt.
A mi tampoc.
Segur que el buscaràs a Google i el trobaràs.
Mireu. Va, fora cotxes.
Mireu, a veure, tinc una bateria de temes una mica random del que s'ha parlat avui, que us faig arribar. Per exemple, ¿te irías a vivir a Ponferrada por teletrabajo?
No ho sé, de
veritat. És maco,
Ponferrada.
¿En vuestros gimnasios también está de moda lo del cinturoncito?
¿Qué es? Ah, per posar més pes.
No sé què és.
¿Lo del cinturoncito?
El cinturoncito.
Home, com no sigui per posar més pes...
És que no vaig
pes.
Al gimnàs, no, llavors no sé.
Jo passo per davant d'un gimnàs cada dia i em fixo molt amb les persones que pateixen
fixa't a veure si tenen
esport.
Un cinturoncito i ens ho comentes, ¿vale?
Cinturoncito.
¿Cuál es la mínima expresión de casco de moto? És a dir, hi ha cascos de moto que són supercomplets, integrals, amb ulleres i l'auricular i no sé què, i després n'hi ha alguns que són superbàsics.
Com el de bicicleta.
Llavors, aquest surt es pregunta quina és la mínima expressió. És a dir, què és el mínim que t'has de posar al cap perquè no...
Una gorra.
Quant diàmetre ha de fer, no? Quants centímetres de diàmetre?
El xico de la gorra.
El xico de la gorra.
El xico de la gorra. Bé, no ho sé, jo he vist alguns que els he vist i he dit, mare de Déu, això no protegeix gens, però la gent va amb això i ja està. Vivo y trabajo en Alemania y el futuro de este país pinta muy mal.
¡Ay!
D'acord. ¿Vale?
Després, los ingenieros chinos nos comen. Puente de 300 metros sin vigas, atirantados y arcos.
Jo no hi passaria, per aquest
punt. I posa una fotografia, que és prou impactant, ¿vale? Dime lo que has estudiado.
He estudiado.
Más años de experiencia laboral y adivino lo que cobras. Aquí fa de adivino aquest sur, ¿vale? I després ja passem a un tema concret que m'ha cridat l'atenció, si us sembla bé.
A veure, va.
Tinc varios, ¿val? Però aquest m'ha agradat. Diu, he acabado mis vacaciones estivales familiares en un camping y respondo preguntas.
Ja l'has acabat, però, aquest tema.
Ja s'ha acabat avui.
I han durat poc.
Oh, aquests dies. Buenas noches, ya he llegado de mis vacaciones familiares durante 2 semanas en un camping, como todos los años, y respondo preguntas para los que tengan dudas para superar la bajona de la vuelta a casa. Iré contestando estos días si, según pueda, que todavía estoy de relax sin trabajar. Un abrazo para los campistas del foro. Postdata, 17 noches por 920 euros, para los curiosos.
Doncs t'he de dir que no em sembla gens car. No?
Com? Pots repetir-ho?
17 nits, 920 euros. Vaig a mirar què els ha costat per nit.
A veure,
sí, no serà Ponferrada.
Has de fer càlculs mortals.
Jo crec que... A veure, trobes coses més apanyadetes.
Home, Déu-n'hi-do, és prou car, eh? 54 euros la nit.
És molt car, això. Home, per això te'n vas a un hotel, no?
A veure, depèn de l'hotel, Judit.
Igual no, però una caseta que alquilis.
Clar.
Sí. Però un càmping també és molt xulo. La gent ho té com de segona categoria, els càmpings, i són xulíssims.
Primera resposta, t'agradarà, Judit. Bochornoso i barrio bajero.
M'encanta.
Dice, pero un camping guay de esos que tienen 1000 cosas para críos, parque acuático o un campamento chabolista.
Clar, és que hi ha càmpings i càmpings. Aquesta és una altra. Vull dir, si li va costar 54 euros la nit,
seria
un càmping d'aquests de 5 estrelles.
Sí, seria complidito, dic jo.
Tenen estrelles, els càmpings?
Sí, i tant. Sí. El meu germà va treballar en un càmping d'aquests de 5 estrelles. Sí, de la Costa Brava. I hi havia fins i tot... Sí, hi havia fins i tot botigues a dins del càmping. Botigues de roba.
Perdona, Vallès, i era, clar, m'imagino a una persona que treballa en un càmping 5 estrelles, anava per la part de dalt amb corbata i jaqueta i la part de baix era un banyador i xancletes.
No tant.
El outfit, eh?
Perquè quan arribaven a recepció semblava que, però ell sortia, saps?
I donava la sensació. Jo un dia que el vaig anar a buscar semblava que hagués arribat allà a una mansió. No, era, realment era un càmping que es veia que hi havia categoria, eh?
Categoria, nena.
Sí. Una cosa que em fascina, ara...
Jo he treballat en un càmping, eh?
Mato el fil. Però una cosa que em fascina prou... Tu has treballat en un
càmping? Sí. Quantes estrelles?
No, és que no sabia que tenia estrelles. Era un càmping astronòmic, un observatori astronòmic.
Ai, mira que...
De molta anomenada, eh?
Que bonic.
Ja m'estanyava que no tinguessis alguna cosa
a explicar. De monitora infantil.
És de roses.
El banyar.
Ah.
Vale.
Doncs no. I tu qui t'interessava?
No, que a mi m'interessen prou el tema... caravanes, mai millor dit, caravanes, perquè em fascina el tema de ho tinc tot aquí. Ho tinc tot aquí.
T'agrada?
O sigui, jo no compraria una caravana, no soc d'aquest rotllo. Però, com a concepte, jo quan veig una caravana sempre m'interesso molt
per com és
per dins. I em flipa molt la idea de tu vas conduint, però al darrere pots tenir una persona... doncs estirada, veient la tele o fotent-se un entrepà allà, saps què vull dir? No sé, em crida l'atenció portar la casa al darrere. Ja està, fins aquí el meu comentari. Llavors, pregunta que li fan a aquest sur. ¿Te gusta o no puedes permitirte unas vacaciones en un hotel?
Aquesta ens agrada.
I li contesta, diu, me gusta el camping, sobre todo con niños. Nuestras vacaciones ideales son en camping. Me veo de mayor en pareja viviendo 2 o 3 meses en el camping todos los veranos.
Home, poca broma, que avui a la televisió pública sortia una dona de 99 anys que encara estiuejava als càmpings. Estiuejo.
L'autèntica salut, diu. Vale, i un altre fil que m'ha cridat l'atenció, que aquest l'he portat documentat. Diu, dos platos, bebida i postre por 6,45.
Oh, a on?
Sus señorías no sufren la inflación. Val, diu, el menú diario que pueden disfrutar sus señorías, es a dir, els diputats...
Sí, ¿no?
Y quienes acuden a la cámara, incluyendo muchos periodistas, cuenta con un primer y segundo plato, postre, pan y una bebida. El menú no tiene competencia en Madrid. 5 céntimos más pagan los estudiantes de la Universidad Complutense por el menú sin servicio en mesa, que se compone de primer y segundo plato, bebida y postre. Algo superior es la cantidad que abonan los alumnos de la Universidad Carlos III de Madrid, que cuesta 7,2. Incluye plato principal...
Ha fet tot un estudi de mercat,
es decir, 75 centímetros más. Menos mal que el... y comencen les respostes. Us he portat perquè ho publica el Confidencial.
Ah, mira.
I aquest senyor agafa.
Jo vaig fer una cosa. Quan van sortir els preus dels menús del Ministeri d'Espanya, vaig trucar al del bar del davant a dir-li si li feia la competència.
Us he portat els...
Va dir que estava ple cada dia.
Els preus del bar... perquè ara resulta que...
Lletra molt petita,
és que ara,
Rafa.
Ja ho sé. És que ara, disculpeu, perquè no he pensat...
Un moment, com que un plató extradicional 0,97 cèntimos.
Sí, és a dir, aquí està el preu anterior i ara la proposta d'increment, ¿vale? En el que us he passat. Llavors, és que hi ha coses molt boges.
Home, però hi ha molt d'increment,
És que hi ha... És tot baratíssim, ¿vale? Per exemple, un desayuno merienda continental, 1,15. És que és clar. Entonces, merienda baja en calorías, saludable, també 1,15. Desayuno merienda superior, 2,35. No sé què et donaran, però clar, és que et donin el que
donin. Home, un suc de taronja natural 2,5, està molt bé. Que aquí
i un primer plato... 1,65.
Ensalada buffet.
4 churros, 1 euro.
Ensalada buffet con guarnición, 0,50.
És que m'està fent molta gràcia. Home, perdona. Ganes d'anar a aquest restaurant a menjar tot això, a tipar-me.
Algunes respostes abans d'arribar a les dues. Menos mal que vino Pablo Iglesias a acabar con la casta. No ganan suficiente los pobres, tienen que tener todo barato allí dentro. Sí, ya van poco a su puesto de trabajo como para encima ponérselo difícil, pobrecito, ¿sabes qué vull dir? Com a mínim si van, que tinguin l'incentiu de que menjaran barato. La Universidad de Sevilla, ¿qué te aporta? Es más barata. Comedor Reina Mercedes, primer y segundo plato, postre y pan, 4,10 euros.
Com primer, segundo i postre i pan.
4,10 euros. Mare meva, el menjador dels meus fills és el doble. Una cosa increïble.
Sí.
La nobleza medieval haciendo cosas de nobleza medieval.
Ja tenen raó. Què valia el cafè? El cafè, que és el que m'interessa. Un cafè sol.
Cafè sol? Espera que tu miri. Em costa mirar-lo.
Ho tinc aquí jo.
A veure, és que és cafè sol 0,95.
Bueno,
ara meva.
Justament, igual aquí, no? És on més s'apropem a...
No crec.
Vale. Sí, la nobleza, ya lo he dicho. Se van a arruinar. En 2022 el mismo menú le costaba 4,50. A ver cómo pagan la diferencia. Tendrán que dejar de ir de vacaciones. Vale.
Al camping.
Y después ni a una que me agrada molt, que digo, una amiga de mi prima. Es que a mí cuando comienzan a decir las cosas, una amiga de mi prima.
Ay, sí.
Una amiga de mi prima forma parte de la casta y me dice que el sueldo ni lo toca. Entre dietas y alojamiento tiene todo pagado. Porque, por lo que los 4,000 al mes... no los toca. Un estalvi de 4,000 euros al mes, una diputada, segons la prima.
La prima de mi amigo, de mi hermana.
¿Era la amiga de la prima o la prima de su amiga?
Us he de dir una cosa, la prima de mi amiga. A Forocotxes, normalment, aquestes afirmacions, tot un diu que és mentida, que ningú es creu el que posa algú que diu una amiga de mi prima. Val? Però que sapigueu que...
Sí, però en general a Forocotxes i a la vida mateixa,
No, bueno, hi ha la vida i la vida més dura, Perquè jo, dels 50 fills que cada dia consulto, puc rescatar 2 o 3, perquè hi ha coses autènticament increïbles.
Irradiables.
Autèntiques bestieses. Doncs hem arribat al final del programa.
Sí, em guardo aquest menú, jo.
També.
Guarda-te'l i el pots ensenyar als amics per donar enveja i afegir-te tu a la pròpia enveja.
Exacte.
Doncs res, a les dues, Xavi Toscano, no? Es posarà ara a informar-nos de tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món. Després arribarà l'equip del Fabricació Pròpia, Déu-n'hi-do, el terremot o Fabricació Pròpia. Ara ja m'ha après a dir-lo, ara que s'ha
Fabricació Pròpia.
I després, Ignasi Miranda i la missa del dia. Nosaltres tornem demà. Fins demà. Adéu.